encara. Som-hi, la Vinaldo al Barça, pica la Vinaldo, gol, 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 gol.
No entiende de jerarquía, si la Vinaldo mal. El 10 a la espalda, no le pesa para nada.
Es posa la corona, Next Generation, la Vinaldo.
Cerradito, todo el Barça metido en tareas defensivas. Ecuador del segundo acto. La pone Isi, balón pasadito. Al segundo palo, el remate solo. Gol, 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 gol.
Jugada d'estratègia. El segon pal penjava. No hi ha ningú.
Error de marca del Barça.
Errada de marcatge. De la defensa...
Clar, del partit d'ahir a Vallecas... Es pot veure el got mig ple o mig buit. La part positiva és Joan Garcia, ho estem dient. L'altra és que al final el Barça, Arnau, s'ha deixat dos punts.
Dos punts, i en podrien haver estat un més si no arriba a ser per Joan Garcia, un Joan Garcia descomunal, que amb les seves aturades doncs això va fer sumar un punt al Barça, 1-1, amb els gols de Lamine Yamal de penal a la primera meitat i de Fran Pérez pel conjunt madrileny ja a la segona. Així valorava el seu partit el porter blaugrana.
Bueno, per això estem els porters, per quan l'equip potser no li estan sortint les coses, ajudar des de la nostra posició, intentar aturar les que ens arriben. Per desgràcia, una no he pogut i ha acabat en gol, però bueno, personalment content amb el partit, però venia amb les ganes de guanyar els tres punts.
Amb el cap, la que no ha pogut aturar, no totes les que va aturar. Com dèiem, Lamine va ser l'autor del gol del Barça de penal, un penal que va aixecar molta polèmica, primer pel contacte de Pep Chavarría amb el jugador del Barça, ara en sentirem opinions diverses, i després perquè el VAR no funcionava en aquell moment.
Al principi havia dit no hi ha VAR, luego havia VAR con fuera de juego, luego... No había nada, luego sí que había del todo y luego nada otra vez, no sé.
És Frenkie de Jong, explicant com ho van viure els jugadors des de dins, és a dir, un caos total. La jugada va indignar jugadors i entrenador del Rayo Vallecano, i qui també va acabar indignat és Hansi Flick, però amb els seus jugadors.
No egos, because the egos kills every success.
Els egos maten qualsevol èxit. Estava
és bèstia,
enfadat
eh?
Ahir, Flick.
Imagina't que tu arribes a treballar a la feina, fas el primer dia, el primer programa, acabem i ara et venen de dalt i et diuen, escolta...
Baixa els fums.
Baixa els fums una mica, uau.
Vaja, que el Barça marxa a l'aturada de seleccions quart amb 7 punts de 9. El líder és el Real Madrid, que dissabte doncs, es va imposar 2-1 al Mallorca.
I ja hem saludat el Jordi Martí, l'Albert Bermúdez, Tomàs Roncero.
Ostres!
¿Qué tal? Buen día, buenos días.
Bueno, bien, estoy como líder, que no está mal para empezar la semana, y a pesar de que este fin de semana se han dado una serie de circunstancias arbitrales, llamémoslas, que parecía que era imposible, porque al Madrid le anulan tres goles en el Bernabéu, con el VAR funcionando a tope, o sea, incandescente, echando el carbón a la máquina del VAR, y el Barça pues empatando con un penalti, que no fue, pero que como el VAR estaba desenchufado... Claramente estaba desenchufado y luego en el descanso se hizo la luz. Bueno, cosas que pasan, curiosamente. El Barça,
que en el día del teu
debut... Le viene muy bien, oye, ese apagón. Hemos tenido un apagón general hace unos meses. Y hemos tenido un mini apagón que ha coincidido para que el Barça pueda tener un penalti.
O sea, ¿tú crees que el apagón benefició al Barça, ¿eh? El apagón del VAR benefició al Barça.
Hombre, yo creo que lo piense yo. Lo piensa, por ejemplo, toda la barriada de Vallecas. Que más de 1 millón de habitantes y no creo que los vallecanos ahora le vamos a llamar madridistas, ¿no? Ellos han sufrido la puerta del enlace muy claro, ¿no? Indignación en Vallecas, porque no entienden nada, porque si hubiera habido VAR, hubiera dicho, oye, Lamine lo ha hecho muy bien. Eso se llama cuando un jugador le saca el penalti al árbitro, es decir, en la manera en que luego ve que se lo adelanta a Chavarría, pues el contacto justo lo hace él, le da con la rodilla sin querer en el muslo a Chavarría, pero se tira muy bien, lo hace muy bien, oye, eso es de jugador pícaro, pero el árbitro puede caer, que cayó, pero el VAR lo hubiera rectificado, deben haberlo, que es que ha sido muy rápida la jugada y ha sido lo contrario a lo que tú has visto. Pero claro, como no había VAR, pues busqué cerrar el hombre también. Me
Tomás, Jordi Martí pone caras.
No, es que sí, hombre, que ya en tu debut ya entres en falta, me parece, hombre, el día que empezamos...
Dos tacos por delante.
Dos tacos por delante. Ell està convençut de la tesi de que el Puigdemont l'havia trucat al Pedro Sánchez.
I va desenxufar les dades d'endollar ell.
Va trucar Red Eléctrica a Endesa, llavors van tallar el llum d'aquella concreta càmera.
No descarta nada, Tomàs Roncero.
He de dir que no descarta res. Escolta, saps que això és realment espectacular. És a dir, Tomàs Roncero critica que el VAR funcioni, perquè tot això que ell ha explicat està en la seva imaginació, en el seu esperit. En el seu esperit. El cert és que el VAR va funcionar, perquè totes les jugades a les que ha fet referència, el VAR va acreditar que s'havien d'anul·lar de forma justa, perquè el VAR ha vingut a fer el futbol més just. No obstant això, durant tota aquesta temporada, ja t'avanço com a notícia, que veuràs encerts del VAR i tu aplaudiràs. Ostres, tu la tecnologia aplicada al futbol el fa més just. I en canvi el Tomàs Roncero, sobre aquesta aplicació de la justícia, hi veu confabulacions internacionals d'origen desconegut i acabarà criticant, ja ho ha fet avui Tomàs Roncero, t'avanço com a notícia, acabarà criticant els encerts del VAR.
Tomàs...
Això ho feia Mourinho, també. També! Pep és un entrenador que ara critica l'exerto de l'àrbitro. Això ho feia.
No, però el problema és que no acertó.
¿Cómo que no acertó?
Ayer no acertó porque no había VAR y se lo había rectificado. En el caso del Madrid, de los tres goles anulados, dos eran legales. O sea, es decir, el VAR, por desgracia, pues una máquina que también influye en la decisión humana.
Tomàs, es que, perdona, es que ells diuen que és la uña d'un pie, diuen. Es que és por... Bueno, però escolti...
Si, però la uña de pie cuenta.
El peu sencer, el cap sencer, depèn del cap de cadascú. Escolti, si la uña supera i hi ha una medició tècnica i tecnològica que acredita que encara que sigui per una ungla estàs en fora de joc, és fora de joc. Vai. Perquè el contrari és una casa de barrets.
L'any passat anul·lant un gol a Lewandowski a Noeta, al camp de la Reial Societat, per un peu que no hem... Bueno,
perquè tenia una 47. Veia,
sí, no, correcte. Se quejó, ¿no? Y el Barça se quejó. Lo que demuestra que el VAR, la maquinita semiautomática, también se puede semifallar. Porque resulta que en este caso no te ponen el momento del pase cuando es. Ellos te dicen, elige el frame, porque eso que no le olvide, eso lo dijo Claus Gómez el año pasado. El frame del semiautomático lo elige el hombre, lo elige la persona.
Por eso
y luego, a partir del frame que elige, ya la máquina empieza a hacer sus diagonales, sus tirabuzones, sus cartabones, su punto de fugas y esas chorradas.
¿Has sentido cartabones?
Pero lo que está claro es que el otro día, estaba yo en el campo, y somos todos, estamos de un legal, y se tiró, por cierto, 7 minutos y 12 segundos en detectar un fuera de juego y imponerle imagen cuando otras estaban 20 segundos. Y aunque en esos 7 minutos, supongo que el hombre tenía esta sudor, y decía, oye, que no encontramos, macho, la manera que esto parezca fuera de juego.
Clar, estem a la tercera...
Los muñequitos y ya está.
Tercera jornada de Lliga.
Nos da el boleto.
1 de setembre.
Tercera jornada de Lliga, 1 de setembre, i estem ja amb els àrbitres a la tercera jornada. No sé, Tomàs...
No, i des de la primera, des de la primera.
Ja hi érem, ja hi érem la temporada passada.
Sí, per això li volia preguntar al Tomàs, perquè sé que, Tomàs, sé que estàs en tránsito, que estàs entrando por teléfono precisamente porque tienes poco tiempo. Por eso quería preguntarte si crees que esta temporada el Madrid también va a ir con todas contra el cuerpo arbitral o si ya se han quedado más tranquilos en el Bernabéu después de todos los cambios que hubo la pasada temporada.
El antiguo CTA yo ya lo echo de menos. O sea, el antiguo Comité Técnico de Árbitros ya sabemos lo que había que convivir con ello. Era una resignación ahí ya, decía, bueno, ya sabemos lo que hay, en caso de duda, nos van a machacar, como el año pasado, con un factor corrector, el Madrid le sacaba 7 puntos al Barça y en una semana, pues, nos fueron limpiando, 3 en Cornellá, 2 en el Derby y 2 en Pamplona, nos quitaron 7 puntos en 15 días. Pero el nuevo me parece peor que el anterior, porque el nuevo parecía que era no, otra gente, nuevas ideas, no tendrán tantos perjuicios con el Real Madrid, ni a lo mejor tantas simpatías con el Barça. Pero en tres jornadas yo he flipado, o sea, en tres jornadas ha sido lo de Mallorca, que por cierto, Honora Montero sigue en la nevera, no ha pitado, lógico, después de permitir un gol con un jugador tirado en el suelo, semi-inconsciente, de un balonazo en la cara, y todos parados, incluidos los del Barça, y mete un gol Ferran, no lo celebra nadie, pues sabe que eso no puede ser gol. Y dice el tío, ¿qué gol? Pues bueno, así es como empezó la temporada, y hemos seguido con esto, lo de el fin de semana, no lo de ayer, el fin de semana.
Claro,
por
es que
cierto,
para...
Hasta la Leti le echaron un cable el otro día en Vitoria, que también han tenido que apartar al del VAR porque le concede un gol fuera de juego que le da un puntito al Atleti. Esta semana al VAR, un puntito al Atleti, un puntito al Barça. Bueno,
es que para un culé que te esté escuchando, para todos los culés que te estén escuchando ahora, es antinatura que alguien del Madrid diga que los arbitrajes favorecen al Barça, sobre todo por el histórico, ¿no?
No, pues el histórico es que el Madrid siempre ha sido una víctima del sistema arbitral. Sé que esto es un mantra que se ha creado y se ha contado para que si cuela, pues así sabes que históricamente ha sido tu segundo y de esa manera se justifica. No, era por el árbitro. Bueno, pues ya está. En los años 50 y 60 era por Franco. Vaya hombre. Fíjate que Franco, qué curioso que el Madrid se tuvo que sobreponer a Franco y ganar Copa de Europa para que la gente supiera que España era un país estupendo. Pues resulta que era por Franco. Y el Madrid gana 8 ligas en los 60, por Franco también. Que las disputaba con el Atlético de Madrid, el Barça no hacía nada. También los que ganaban la Atlético era por Franco. O sea, es que al final no cuela. Bueno, es un mantra.
Sí, al madridismo.
Los árbitros, ya está. Y con eso justificamos todo. La Liga de Tenerife, te pongo los vídeos, fíjate lo que era el Madrid y los árbitros. Que tuve la Liga. Y por cierto, la Negreira, os confirmo y en exclusiva, este lunes hasta ahora, que durante 17 años el que pagó al Comité Técnico de Árbitros al vicepresidente 8,4 millones de euros no era el Real Madrid, era el Fútbol Club Barcelona, digo, por segon despistado.
Pel madridisme, el Barça és grum i villano favorito. És a dir, és una persona que té tot el mal al seu poder, però no sap utilitzar-lo. I són capaços de fer tot el mal del món, però sempre els hi surt malament, sí, perquè com tot i tenir tot el poder establert, tot i no sé quantos, qui té 15 Champions al Madrid i ells, en canvi, no han robat mai, són sants.
És que no es pot negar que històricament, deixem-ho clar perquè hi pot haver oients que es despistin, no es pot negar que històricament el club més afavorit sistemàticament pels àrbitres ha sigut el Real Madrid. Però per no tornar a Franco, que ens queda una mica lluny, anem a una cosa més recent.
Alguns no tant, eh? Alguns no els hi queda tan lluny, Franco.
Alguns no els hi queda tan lluny, correcte.
No, alguns acaben de fitxar.
Alguns acaben... Escolta, Madrid, 3 de febrer del 2025. Això està fa 4 dies, eh? És una carta adreçada a la Federació Espanyola de Futbol amb còpia al president del govern. Mm? Amb còpia al govern. Diu Tomàs Roncero que ell ara firmaria tornar a l'antic estament arbitral. Aquest antic estament arbitral que capitanejava, en efecte, Medina Cantalejo, fixa't, Marina, què en demanava el Madrid el passat 3 de febrer. El sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad desde su estructura hasta quienes lo integren. És bona aquesta, eh? Demanen ara tornar a un sistema arbitral que és el Madrid el que va dinamitar. Això és extraordinari.
Això passa a vegades, eh? També amb les relacions que dius, escolta, aquest el deixo que no em serveix per res i te'n fiques en un altre que acaba sent pitjor. Doncs mira, d'això s'ha adonat el Madrid.
Però vosaltres sabeu per què el Madrid és a les reunions del CTA?
Del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Perquè es van queixar, que no hi
exactament,
eren.
Exactament, sí, senyora. Perdona, molt ben dit, això. Es van queixar i els van incloure.
Per anar afluixant amb tota aquesta disputa, Tomàs Roncero, no quiero dejarte ir sin preguntarte por el single de Sergio Ramos.
Ostres.
Sí, bueno, canta muy bien, ¿eh? Me ha encantado.
¿Sí?
¿Qué arte tiene? Porque ese tiene punto entre el flamenco que a él le gusta... Ese punto así moderno que le ha, con esa voz que tiene así desgarrada, me encantaba. Parece que es una carta de amor, que es algún dirá, bueno, también de despecho amoroso. Bueno, es que cuando hay amor hay pasión, y él, evidentemente, le hubiera gustado irse de otra manera, pero bueno, demuestra que después de varios años tiene a su Cibeles, tiene a su Madrid en la cabeza, en el corazón, y me parece que además es el inicio de una carrera musical, porque yo te digo que conociendo a Sergio va a sacar más canciones, ¿no? Pero eso, y no digo ya que la siguiente va a ser del Madrid, solamente ya no va a ser del Madrid, pero que va la su carrera musical, esto es el pistoletazo de salida.
Es que es fuerte, porque me parece que Jordi Martí quiere incluso discutirte eso, ¿eh?
No, sí, está Mozart, después va a arribar Beethoven... Ja molt més enllà potser hi ha uns Tchaikovsky al llac dels Cignes, i després hi ha un blanc de 100 anys i arriba Sergio Ramos.
Però escolta, és que...
Espera, sí. Se t'escucha com a Sergio Ramos, espera.
El que diferente a todo lo que conocemos es que, por cierto, aparte de todas las cuestiones musicales,
Tomás, perdona, es que te estamos escuchando entrecortado y no te entendemos bien.
Sí, pero escolta, sí que hem entès una cosa. La carta...
A ver si
la pagáis. Escolta, la carta no és d'amor. La carta és de desamor. És una mena de Shakira. Ramos, Shakira, Pimpinela. Ve una mena de Shakira. El que diu Ramos, escolta'm, és una carta... d'una persona, no sé com es diu en català, despechada. Despechada. Despechada i despachada. I aleshores Sergio Ramos muestra su resquemor. Muestra su resquemor. No su amor al club.
Però tu pots tenir això, ressentiment amb algú a qui realment estimes molt.
Però diguem-ho tot. No podríem dir que és una carta d'amor. Aquí hi ha tot un... Escolta, no sé, però certament hi ha un munt de pessigades en aquesta, com has dit, cançó, com has dit, single, no?
Single,
en aquest single,
sí.
Hi ha un munt de pessigades a Florentino Pérez. Que Florentino Pérez, jo suposo que poc o molt això li deu haver dolgut.
Tomàs, a ti te consta que le haya dolido?
O si el tens aquí.
Yo solo escucho que en la canción habla todo el rato de Cibeles y ella y no sé qué y te perdí y yo creo que ella
es para ti.
Yo creo que es una carta hacia Cibeles diciendo el dolor que le produjo irse a Real Madrid. No creo que vaya con insinuaciones más.
Sí,
más
doctor,
Florentino,
sí.
Florentino, bueno, vamos a la fuente directa, Florentino Pérez.
Cibeles,
bueno,
eso es una interpretación de Jordi que siempre va más allá. No. Aquí no ha habido terceras personas. No sé cómo las infidelidades. No, esto es Cibeles. Te quiero, Cibeles, te amo y me fui de mala manera, me equivoqué o no. Alguien se equivocó, bueno, Cibeles.
Yo lo único que puedo prometer es que Sergio Ramos es un jugador que siempre ha deseado jugar en el Real Madrid y ahora siempre ha deseado cantar y hace lo que le plazca. Pues porque es un grandísimo jugador y pues básicamente porque Cibeles está en el día a día de Real Madrid, porque es donde vamos tres veces al año casi, a ser posible.
Va, deixem marxar al Tomás Roncero. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies por querer jugar con nosotros esta temporada. Decíamos a primera hora fitxatge galàctico.
Ah, sí? Ja serà cada dilluns?
Aquí a Catalunya. Si tu et sembla bé, sí.
Sí, home, sí, em sembla sí. Bé i tant.
Nosaltres em sembla bé. I a ti, Tomàs, te parece bien?
Sempre és un plaer rebre Tomàs Roncero.
Sí, no, bé, vam empezar la setmana muy animada porque además reconozco que al otro lado del puente aéreo, bueno, empezando por Jordi, sé que siempre, ocurra lo que ocurra, seguirán diciendo que el Barça es el mejor de toda la historia, que el Madrid no juega nada. Bueno, nosotros de vez en cuando ganamos Champions, ganamos Ligas, sin jugar a nada, lo cual tiene mucho mérito. Es un equipo que no tiene ni criterio de juego, pero gana títulos. Nosotros ganamos títulos, no sabemos cómo, pero
pese a que todo el mundo le quiere robar, ¿eh?
Tomás, un abrazo, gracias.
Cuidaros a todos.
Va, i seguim amb el Barça, perquè a mi m'ha cridat l'atenció i molt, Arnau, el tall que ens portaves aquest matí del Flick ja carregant contra els àrbitres. De fet, ens parlaves d'un... carregant contra els àrbitres, no, contra els egos de la seva pròpia plantilla. I llegíem un article a premsa aquest matí que deia acabarà la temporada i algú ho posava en qüestió, eh?
Sí, deia que en Joan Bails a l'Esport, no, que aquest ritme no, Flick no acaba la temporada perquè en aquestes tres jornades se l'ha vist un to més no sé, enfadat, no? Amb els jugadors, no li agrada el que està veient, el Barça tampoc no està en la dinàmica de joc del final de la passada temporada.
Com ho veieu?
Palet contra els...
Jo trobo que està molt bé, la veritat, i crec que està molt bé que tinguem un entrenador a 2 anys de la jubilació, perquè ja li relliscarà menys dir segons quines coses. I crec que és necessari que en aquests moments xavals de 17, 18, 19 i 20 anys ho escoltin cada setmana, cada dilluns, cada dimarts.
Però públicament, cal? És a dir, no són coses sí. Que es poden quedar dins del vestidor?
Jo crec que sí. I més després d'un partit com el d'ahir, en què, aviam, jo puc entendre que ahir hi hagi menys intensitat perquè estàs a Vallecas, just fa un any es va lesionar de gravetat aquí un company teu, que és Marc Bernal, el camp està fet un desastre, no vols posar la cama segons on perquè et pots sortir... mal parat durant un any, per sort tens un porter que és una passada i et salva un punt, doncs mira, marxem i fins la pròxima. Però jo crec que ahir, Flick, després que el Gamper et passegessis mitja part, després que Mallorca et passegessis 70 minuts i després que estiguessis a punt de llapar a Levante, doncs jo aposto que la tercera jornada és millor fer-ho. Això ho va fer Guardiola els últims 2-3 anys, quan no han anat bé les coses, jo crec que és necessari.
Home, com deies abans tu, Marina, ho fa a la tercera jornada, que és molt d'hora. A la tercera jornada obre la caixa dels trons, però segurament perquè ha vist alguna cosa que no li agrada.
Hi ha alguna cosa. I què creieu que és la cosa que no li agrada?
Doncs, per exemple, és possible que estigui veient versions dels futbolistes disminuïdes en relació a les seves millors versions. Pot ser que estigui veient que en les segones jugades potser no hi ha la intensitat per anar a competir aquelles pilotes.
I aquestes negociacions, i això de Fermín, no?, ho comentàvem abans.
Això també t'acaba botint. És a dir, això ja és una interpretació, eh? També deu estar botit, perquè això de Can Barça cada 5 minuts li passen coses noves i ensurts que ell troba insòlits. Ensurts insòlits. Però, escolta, en tot cas, ahir, aquest toc d'atenció, parlant ja d'egos. D'egos versus equip. I, a més, aquest tall de veu que dient que l'acumulació dels egos mata l'èxit. Mm-hmm. I ell és molt conscient que si l'any passat les coses van funcionar és perquè l'equip va funcionar de forma cohesionada i al 120%. Cohesionada i el 120%. Que... I enguany això no ho acaba de veure. Suposo jo, eh? Suposo
ahir,
que per això diu el que diu.
Ahir, minut 3, ja hi ha una jugada en què Rafinha la té amb Ferran sol i Rafinha decideix xutar i xuta fora. Per mi això ja és un... Perquè l'any passat tothom tenia molt clar que el que havíem de fer era marcar gol. I ara, qui està davant, vol fer-ho ell. Lamine triga massa a passar les pilotes. Jo crec que el que espera és que tornem a recuperar les versions de l'any passat.
Com a mínim... A la porteria sí que ha acabat resolt el problema, amb Joan García.
Bo, mort de Déu, he entès els últims 10 anys del Madrid. He entès sí, els últims 10 anys del Madrid. Ostres, per fi tenim un porter que jo et diria que Ter Stegen no ha fet una temporada sencera bona des de 2016 o com a molt 2017 i ho trobàvem molt a faltar.
Ara, quina pressió pel nano, també.
Què pressió?
Saber que tot penja de les seves espatlles.
Jo crec que al contrari. És a dir, si ell ara treu bones versions... Ens té guanyats durant molt de temps.
A mi el que preocupa més de tot això del partit d'ahir és... el millor del Barça és Joan García i, efectivament, hem confirmat que tenim porter, però en defensa jo crec que trobarem molt a faltar durant tota la temporada la figura d'Íñigo Martínez i s'està notant moltíssim
aquest, en aquest inici.
En aquest inici de temporada s'està notant. De moment s'estan fent proves. A veure aquí, si Christensen, que si no es trenca, a mi fins i tot crec que la parella de centrals pot acabar sent Cubarsí Christensen. Pot acabar-ho sent. El que passa que Christensen... sumes tots els seus músculs i en fas un.
Però veus això que diu l'Arnau, jo crec que també... Sí.
Pobre,
el rebut ha quedat destacat. Escolta, això que diu l'Arnau també forma part d'aquesta motxilla de Hansi Flick, eh? El Barça es veu menys capaç en defensa. El Barça ahir també, Albert i Arnau, va concedir molts errors no forçats, moltíssims. Moltes pilotes entregades no forçades, i tot això va botint el senyor Flick. Ara bé, certament que tinguem un porteràs que ahir no va cometre cap error, aquests 25-26 milions que es van pagar cada cop semblen més barats.
I ara ve aturada de seleccions, que li anirà bé al Barça.
Això va dir Flick. Home, com a mínim percebem qui compta. A veure, que s'acabi el mercat perquè no saps si aquest té el cap aquí, si aquest té el cap allà. Això passa al Barça i està passant a molts equips.
Però com tenim? Mira, com tenim el cas Fermín?
Però portàvem un any, diverses temporades, en què aquesta aturada de seleccions pensàvem, ostres, amb lo bé que havíem començat... Sí. Quina llàstima que ara et toca tornar a anar a les eleccions. I aquest és un cap de setmana que tots ho diem, em sembla, al món del futbol, tothom ho dia.
Pensis.
I per primera vegada penso, ja va bé.
Doncs també ja també en un cada mes, ara ja.
El cas Fermín s'ha de resoldre avui.
El cas Fermín, el que diuen els nostres companys, és que en principi una oferta concreta del Chelsea que pugui satisfer el Barça no hi és. Hi ha hagut una aproximació del voltant dels 40-50 milions, però el Barça, que això s'ha d'aplaudir, ha mostrat molta fermesa i diu, escolta, jo per sobre, a partir de 90, començo a parlar-ne. I, per tant, fa l'efecte que amb aquesta posició ferma, diguem-ne, la cosa es va desactivant.
Però crida molt l'atenció que amb un Barça com el que va acabar la temporada passada hi hagi jugadors que es plantegin marxar del club. És a dir, és veritat que amb Íñigo Martínez, no? Ell mateix va explicar que la morterada de calés que m'ha posat damunt de la taula era impossible no acceptar. Però tot i així, ostres, amb un Barça amb la inèrcia guanyadora...
Sí, però no és el mateix cas. Jo crec que Fermín és un nano de 21-22 anys que veu que al seu davant hi ha Dani Olmo, que hi ha Gavi, que hi tens... tornarà Marc Bernal, tens a Pedri, De Jong, fins i tot Casador, que finalment no marxa i està jugant minuts.
Rafinha a vegades.
Rafinha fins i tot s'hi ha colat pel mig. I és com, mira, potser està bé que accepti que aquest any no em toca. Jo crec que Fermín no vol marxar i perquè, en el fons, sí, val, ja tens tota aquesta gent, però els únics que són fixes són Pedri De Jong.
I després de la tornada
Pedri
de selecció...
Pedri De Jong, Joan Garcia i Cubarsí.
Aquest al mig del camp, eh? Sí. Però,
sí. Després de la tornada de seleccions, el Barça-València, que no sabem on es jugarà.
Home, però tot fa pensar...
El Toreschi.
Tot...
Escolta, mira, grada en tenim.
Sí, no sé, el CFO el tenim.
Tot fa pensar que s'acabarà disputant el Johan Cruyff.
Que és impossible que es pugui jugar al Camp Nou, però jo sentia l'Ovalle ahir que deia...
Zona de la flauta.
Tot pot passar.
Certament té raó, tot pot passar, però diguem-ne que en la fotografia que tenim avui tot fa pensar que s'acabarà jugant al Johan
Cruyff. Si no hi hagués un concert a Montjuïc, ja ho sabríem.
Sí.
Ja ho sabríem. I a mi el que em fa por de veritat ja no és on es jugarà el dia 14, sinó on jugarem fins al febrer. I em comença a preocupar de veritat la possibilitat, perquè jo ara estic fent obres a casa. I ja sé com va.
Tard.
I ja sé com va, sempre ja sé com va, que no, que passa res, que és el pressupost d'aquest, el no sé què de l'altre. Mira, fem una cosa, que ens diguin que fins a febrer no juguem i prefereixo que llavors diguin, ai, doncs mira, és novembre i al final hem pogut aconseguir-ho.
Que en principi el Barça havia pactat que l'indemnitzarien, no? O sigui, anaven tard amb l'entrega de les obres, com acostuma a passar.
Això forma part de l'acord inicial. En efecte, per cada dia de retard s'acumulava un milió de penalització. Però el president Laporta ha dit que aquesta companyia turca s'ha trobat amb imponderables. Hi ha tot un seguit d'imponderables, crec que eren fins a 10 imponderables, i que per aquests imponderables exonera, d'alguna forma, la companyia a fer-se càrrec d'aquesta penalització.
Diguéssim.
Una altra cosa és que aquests imponderables, mira, els donem per bons, no?
No volem problemes.
Però, bueno, aquesta és... No haurem de parlar d'aquest tema.
Però el que et posa les mans al cap, i ahir ho tuitejaven al compte del Kitty Jugas, és veure, per exemple, l'estat dels lavabos de Vallecas d'ahir, és a dir, com un estadi de Vallecas que s'està caient...
Allà sí que necessiten
obres.
Allà sí
s'hi pot jugar, i en canvi, al Camp Nou hi haurà tantes traves.
Bueno, al Camp Nou aquestes traves hi són, sobretot perquè, diguem-ne, l'Ajuntament i les administracions públiques fan la seva feina, que és garantir les condicions de seguretat.
I que ja està bé que facin les coses bé i que tothom hi pugui anar amb garanties.
Escolta'm, el Barça el que ha de fer és presentar aquest certificat final d'obra, que aquest certificat final d'obra estigui tan ben acabat com sigui possible, tan ben acabat com sigui possible, com més ben acabat estigui, més ràpida serà l'aprovació per part de l'Ajuntament, però, en fi, estem en aquest punt.
President Laporta.
Home,
un vaticini. Ja,
jugarem a Montjuïc com el camp ple. Ple aquest, però... aquest dia 14. Ja t'ho dic jo. Ple, 99.000 persones.
Això ja ens ho va dir, que
tornaríem. Home, ho farem.
Ja ens va dir que tornaríem pel Gamper i allò...
Ja, contra tot i contra tots.
Sí, sap
ja,
que hi ha una cosa que es diu hemeroteca, eh?
Deu jugar al femení.
Sí, bueno, sí, escolta.
Però, se't va veure que et feien unes fotos allà al mig
sí,
del camp allà al Camp Nou.
La gespa, el camp,
home,
sí.
Has vist? Sí. Un president que li deien
que li deien
BTA.
Des de quan tutegem el president del Barça? Des de quan tutegem el president del Barça?
Digue'm el que vulguis.
La Porta ja és...
I som tots molt macos, jo m'hi porto bé. Jo m'hi porto bé.
President La Porta, Albert Bermúdez, Jordi Martí, Arnau, gràcies.
Gràcies a tu.
Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.